Los vinos de la denominación de origen La Mancha han patrocinado este programa.
Vinos con denominación de origen La Mancha.
La llanura y tradición va directo al corazón, te calienta como el sol. Bebe La Mancha, descubre cada rincón, su perfume, su calor.
Vinos con denominación de origen La Mancha, la única lágrima que hace feliz.
Te calienta como el sol. Bebe La Mancha, descubre cada rincón, su
perfume. Cofinanciado por la Unión Europea, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Consumo responsable. El abuso del consumo de alcohol conlleva un riesgo para su salud.
Herrera, a COPE Cataluña y Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida, Herrera, a COPE Lleida, com cada dia de dilluns a divendres, de 12 i 20 a 1 aquesta temporada. Un espai bastant més condensat en el que hem d'anar més ràpid per feina i en el que, per desgràcia, no hi ha capigut tot, però vaja, intentem buscar tota la informació, tota l'actualitat que hi podem posar ja. Mira, anem directes a parlar del temps. Sí, perquè estem a 21 graus. Ahir, déu-n'hi-do, quin dia de núvol i pols en suspensió vam tenir. I avui ja ha previst que arribi la pluja. No sé si el pols ha pogut acabar marxant o no. Perquè, clar, si segueix el pols en suspensió, quan plogui, ja saps, no rentis el cotxe. De totes maneres, no el rentis igualment perquè l'atmosfera mai està neta. No plou mai net. La previsió que diu? Que plourà, sí, però amb quantitats molt desiguals i a llocs molt desiguals. I d'això ja s'està fent un expert, l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Clar, aquestes previsions són aquelles complicades, eh? Plourà desigual i, a més, a llocs molt diferents.
Pues sí, és una situació de sud, per això l'ambient és molt suau, hem tingut una mínima molt alta, pel mes d'octubre, 17 graus, sembla d'estiu, aquesta mínima, i el cel tapat, ennuvolat, ahir molt enterbolit, encara n'hi ha pols en suspensió, igual les primeres gotes que cauen pues, portaran fang, ho embrutarà tot, i estem esperant que al Pirineu potser ja ha caigut alguna coseta, però molt poc, inferior a un litre, i sembla que a partir de les 5, entre les 5 i les 6 de la tarda podria arribar una línia de precipitacions pel sud-oest, com si vinguessin de Fraga, entrant al Segrià pel sud-oest, i escombrà de sud a nord, aquesta línia de sud a nord, les comarques de Lleida. Serien les comarques de la Vertú, la vessant sud del Pirineu, les que podien rebre les quantitats més importants, resseguint els rius, és a dir, que resseguint el Segre i los Nogueras de sud a nord. Aquesta seria aquesta precipitació de la segona meitat de la tarda, vespre nit. Sempre molt desiguals, molt diferents, de tal manera que, en principi, a la meitat sud de Lleida sembla, la darrera hora, que no plouria tant, ni gaire, mentre que a la cara sud del Pirineu, als llocs més habituals, la Vall Fosca, l'Alta Ribagorça, podia ploure més.
Sí, però Armando, s'espera algun aiguat, algun xàfec o no?
No, en principi no, però puntualment no el pots descartar que en algun lloc arribi a caure, perquè serien acompanyats en algun cas de tempesta. Vendrien a les 6, al voltant de les 6 de la tarda, podien arribar tempestes fins i tot a la ciutat de Lleida.
No, ho dic perquè l'aigua...
Aquesta és una desigualtat extraordinària.
Clar, l'aigua benvinguda sigui, però de bona manera, com sempre diem.
Jo recordo tempestes que cauen molt a la zona de l'Arboretum Agrònoms a l'oest de Lleida i que no creuen el riu i a l'altra banda pues, no plou gaire. I en pocs quilòmetres plou poc.
Armando, d'aquí a final de setmana què tenim?
Sí, pues tenim 3 dies amb probabilitats de pluja.
Vale.
Demà també continuaria el cel ennuvolat amb precipitacions que ja podrien començar pel matí, sempre febles a la meitat sud, puntualment, si venen en tempesta, que ja no serà tan probable demà, pues, més baixes de precipitació i les més abundants a la cara nord. El dijous és quan gira nord i doncs, les temperatures que avui i demà encara s'aguantaran amb valors suaus, pues, dijous baixarien i les precipitacions arribarien més aviat al Prepirineu i al Pirineu, més abundants, de la Noguera cap amunt, tot i que podrien afectar la Noguera, i ja a darrera hora de dijous podria fins i tot nevar en la cara nord del Pirineu. Però com ho varia tant, perquè està... És que, a més, entra un ex-huracán que se llama Leslie, que entra per, entre Portugal i el sud de la península,
injectar
aquesta humitat i la desigualtat dins de la península ibèrica va ser extraordinària. Sempre al costat dels sistemes muntanyosos és on plouria més. És a dir, tenim tres dies amb possibilitats.
És igual, jo paraigua
amb mà. Ennubulats i amb precipitacions de molt variada intensitat, intercalant pauses. És a dir, plovent tot el
dia. No, evidentment.
I després sembla que tindrien tres dies sense precipitació.
Bueno, això ja m'ho explicaràs divendres. Que a veure com arribem a divendres. Armando!
Així que molta variabilitat.
Bona setmana.
Molt bé. Bona setmana a tothom.
Bueno, temps molt variable i tu agafa't el paraigua, jaqueta i ja està. Escolta, que faci el que vulgui.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, abans de la notícia econòmica t'explico que l'escut de la ciutat de Lleida experimentarà pròximament una sèrie de canvis significatius en el tema del disseny. Clar, la paeria el que ha fet és constatar que els seus símbols, l'escut i la bandera, no estan oficialment reconeguts. I ara, seguint les recomanacions de l'Institut d'Estudis Catalans, és curiós, doncs l'Ajuntament ha encarregat a l'Arxiu Municipal un informe tècnic, tot ho solucionem a cop d'estudis o d'informes, però que s'ha d'adaptar a l'heràldica a la normativa de les ciutats històriques catalanes. Bueno, en fi, es veu que això deu estar escrit i deu de funcionar així. Jo no tenia clar. Un altre dia us ho explico exactament, però com van les corones i aquestes històries i com canviarà. Però vaja, serà reconegut, vull dir, serà el que era, les coses com siguin. I acabem amb la notícia econòmica, i és que la inflació a Lleida baixa l'1,6% al setembre. El transport registra una caiguda del 3,8%, mentre que hotels, cafès i restaurants lideren l'augment amb un 5,3%. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Va, que fem una pausa i de seguida la tertúlia dels polítics.
Con el lema Id e invitad a todos al banquete, la Iglesia celebra el Domingo Mundial de las Misiones. Desde la Catedral de Córdoba, Santa Misa del Domo. El domingo 20 de octubre, a las 12 de la mañana, en 13.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina conocer el Mediterráneo saliendo de puertos españoles o Canarias y Emiratos con MSC Cruceros. Con traslados en bus, tren o avión, asistente a bordo y bebidas incluidas. Porque ese crucero que imaginas en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Crucero fantástico, no es un sueño. Es tu crucero de MSC Cruceros en Viajes El Corte Inglés.
¿Que hay que ir atravesando barro y no sé qué? Se hace. ¿Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio? Se hace. ¿Por qué? Para demostrarle, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
Pub Musical Los Santi, en la zona alta de Lleida. Y en su segundo aniversario, te sigue ofreciendo la mejor música con todas sus tendencias. Despierta tu vena artística con un espectacular karaoke, dos pantallas y cuatro micrófonos. También fiestas de aniversario en un magnífico ambiente. Abierto noches de martes a domingo desde las 9:30. Descubre el Pub Musical Los Santi en Torres de Sanuy 5, cerca de Ricardo Viñes.
¿Vols marxar i gaudir de les teves vacances sense preocupacions? Doncs vine a la botiga de Los Serrallers, servei de serralleria d'urgència 24 hores tots els dies de l'any a Lleida i Rodalies. Especialistes en portes cuirassades d'alta gamma Capma. Protegim la teva llar de robatoris i ocupacions perquè gaudeixis del teu temps amb tranquil·litat. Som a l'Avinguda de Catalunya 26 Baixos. Truca'ns al 618-628-756 per demanar cita prèvia. També a loserraller.com. I recorda que no viu el que no viu segur.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Compromís, passió, solidaritat. El dimarts 22 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 41a gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs catalans que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, Clubs Eurofitness i CaixaBank.
Cope Lleida.
Vinga, que ara sí que ens posem en marxa fins a la una de la tarda. És dimarts, és la tertúlia dels polítics. Avui, mira, tornem a fer ple, les coses com siguin, aviam, les altres vegades, és cert que ho digui, vull dir que m'avisen, eh? El partit que no pot enviar una persona, m'avisen, però bueno, és allò que no ens agrada tampoc tenir cadires buides, eh? Carlos Enjuanes, del PSC, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Ana Florista, del Partit Popular, bon dia.
Molt bon dia.
Xavi Estrada, d'Esquerra, bon dia.
Hola, bon dia.
David Melé de Junts.
Bon dia,
bon dia, David. Glòria Rico de Vox, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I Laura Vergés del Comú de Lleida, bon dia, Laura.
Bon dia.
El David...
Què, perdó?
No, Esquerra estava pensant, no recordo... Has vingut unes quantes vegades, els darrers anys,
sí,
a la tertúlia. Sí. No recordo, no recordo cap dia veure't enfadat o molt seriós.
Ostres.
Aquí a la tertúlia,
bueno,
al final, suposo que la vida
és un mode, no, és un mode d'afrontar la vida. Jo crec, vale, que amb un somriure les coses són més fàcils.
No, no recordo ara jo un dia de dir, mira, ui, el David l'he vist seriot avui, eh? No...
Els aires de l'Horta.
Exacte, sí senyor, que deu ser això.
Bueno, escolteu, la setmana passada parlàvem de les taxes d'escombraries que s'havien anunciat. Dijous va estar l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, aquí als estudis de Cope Lleida, i evidentment li vaig preguntar i va avançar certes coses, d'altres no les va desvetllar, o no, la resposta no va ser per aclarir res. I divendres la regidora Carme Valls va parlar d'un segon increment, no sé si ara no recordo si l'any vinent o d'aquí dos anys. El que sí que està clar és que es tirarà en van aquest increment de les taxes de brossa. Ho dic per recapitular, perquè Europa diu que la ciutadania s'ha de fer càrrec del 100% del cost del servei de recollir la brossa. A partir d'aquí, com s'articula això, com es calcula quan ha de pagar cadascú, doncs és on ve, diria jo, la problemàtica. L'Ajuntament de Lleida ha decidit fer-ho per metres quadrats. De moment, a resposta d'aquesta pregunta, l'alcalde va dir que tardarien dos anys a poder, tècnicament, poder decidir si ho fan per persones o no, perquè a hores d'ara no poden... Bueno, no sé, això de les bases de dades, que no estiguin creuades al segle XXI, em sembla ja tremendo quan tenim una intel·ligència artificial que fa de tot. Però bueno, anem a deixar-ho així. I dit això, les zones amb el porta-a-porta, que fan un esforç extra, doncs tenen unes bonificacions baixíssimes respecte a la resta de la ciutat, on recordem que desapareixerà el porta-a-porta a la zona de Pardinyes. Per tant, només quedarà la ciutat Jardí i Vilamoncada, no?
I la part comercial.
I la part comercial, sí, de l'eix comercial, que també fan el porta a porta. Bueno, dit això, també hem rebut missatges d'oients que diuen, val, perfecte, si la ciutadania es fa càrrec ara d'una part que abans no cobríem amb l'impost de taxa de brossa, i ara sí que ens hem fent càrrec, l'Ajuntament té més diners, perquè no ens han baixat cap impost ni cap taxa, no? Llavors, si em pago més, l'Ajuntament en té més. Ens ha de baixar per algun altre lloc, per exemple, l'IBI o algun altre, sí. Hem de saber on s'invertiran, perquè clar, això de que cada vegada entren més diners, els ajuntaments sempre ni fan falta de diners. I jo ja ho trobo just, que per això paguem impostos, no? Però, bueno. Vinga, obrim
sí,
bueno,
jo ja no dic res més.
Mira, no dic res més, però perquè puguem parlar més, jo normalment us deixo una ronda molt àmplia. Si voleu avui anem fent més intervencions i més directes i més concretes. Comencem per on vulgueu i girem cap a, bueno, mira, la Laura i girem cap a la dreta si voleu.
Nosaltres una de les esmenes que presentarem és baixar l'IBI, perquè si la ciutadania ja pagàvem el cost de la recollida d'escombraries. La pagàvem amb la taxa d'escombraries i amb l'IBI. Ara ho pagarem només amb la taxa, doncs, per tant, alliberem, podem baixar l'IBI. Si no, el que estan fent és colar-nos per la porta del darrere una pujada d'IBI. Vull dir que està molt bé que la taxa ho cobreixi, la ciutadania ja ho cobríem.
Quan jo he dit que em sembla que pagarem més impostos, el Carlos Sanjuan anava dient que no amb el cap, eh? Però ara quan li arriba el torn...
Sí, no.
D'aquí quatre.
David.
Però,
continuem.
Glòria. Vale, bueno, estic d'acord amb la Laura. L'IBI, nosaltres reclamem la baixada de l'IBI de fa temps, tenim l'IBI més car d'Espanya actualment, i si regulem aquesta taxa de brossa que diu que s'ha de fer així, vale, bon, t'ho compro, no? Però baixa l'IBI, perquè llavors abans ho estaves compensant amb l'IBI, ara ja no tindràs que compensar aquesta despesa. Hem presentat esmenes, Vox ha presentat esmenes i ho explica com fer-ho, perquè ells diuen que no podem fer per padró, nosaltres pensem que sí, hi ha més grups que també pensen que sí, i llavors els explica que les esmenes com fer-ho. I amb això ja ho explico bastant.
Carlos. Jo
sí, crec que els impostos s'ha de mirar d'una forma global. Ho heu començat a fer, però potser us heu descuidat algun índex. No hi ha pujada dels impostos principals, com hem dit, i que no hi hagi pujada, i si pugi l'IPC hi hagi un any de creixement, fa que, evidentment, hi hagi rebaixa. O el congelar uns no. impostos... Bueno, és així, el pressupost municipal, el pressupost en general tendeix a créixer, l'economia tendeix a créixer, i quan tu pares uns impostos i l'IPC ha crescut, evidentment implícitament estàs baixant els impostos. Dit això, després podem entrar en la taxa d'escombraries, en com s'ha fet. Sí que és veritat que la idea, nosaltres el PSC és un partit progressista, d'alguna forma ha de tindre aquesta progressivitat també aplicada a les taxes i als impostos. I en aquest sentit, la forma d'escollir-ho és per als metres quadrats. Evidentment, amb els metres quadrats, després amb les bonificacions que siguin a nivell de zona, a nivell de territori, a nivell d'ingressos de la persona, totes les bonificacions que faci falta perquè sigui el més justa possible aquesta taxa. Però com dieu, el que s'ordeni d'alguna forma que Europa digui que tot ha d'estar cobert per als propis ingressos, per tant, tota la recollida de brossa, etc., ha d'estar cobert amb els propis impostos, fa que sigui una forma d'ordenar-ho. Jo, sincerament, no, sense l'IPC, no es pot donar una imatge general. Puja l'economia i es paren a l'IBI, es paren a l'impost d'activitats econòmiques, es paren altres impostos dels principals. Per tant, la pressió fiscal, evidentment, no és com la dieu, de que no han baixat, que hi ha més ingressos i no han baixat. Evidentment, els pressupostos municipals, en èpoques normals, tendeixen a pujar. Per tant, que hi hagi més diners... amb tots respectes, és com una mini fal·làcia perquè hi hagi més diners, perquè sempre es necessiten més diners, perquè els pressupostos tendeixen a pujar.
El percentatge no és el de l'IPC, Carlos.
El percentatge no és de l'IPC, ojo, el percentatge és de l'IPC perquè l'IBI es queda a zero. Per tant, ja l'IBI ja baixa aquest percentatge i després podràs aplicar de la reformulació d'aquests impostos, podràs dir que amb alguns potser haurà beneficiat més, alguns haurà beneficiat menys. I com a Partit d'Esquerres el que intentem és que es tingui en compte aquesta progressivitat.
Anna.
A veure... Jo, la veritat, Carlos, t'he de dir que quan ja comenceu parlant de que sou molt progressistes, ja de veritat que se me posa la pell de gallina. Perquè parleu de progressisme, progressista vol dir simplement anar al no progrés. I, evidentment, quan estem parlant d'un impost com és el de la taxa d'escombraries, és totalment un impost regressiu. Què vol dir? Que afecta a totes les famílies independentment de la seva renda. que voleu aplicar bonificacions, faltaria més, però que verdaderament el que el cos s'hagi de sufragar el 100% per cada un dels usuaris, evidentment va en contra, és contradictori en el que tu has dit de ser progressista. Això per una part, però per una altra, nosaltres també com a grup municipal hem demanat la rebaixa de l'IBI perquè considerem que aquesta part de l'IBI se pagava també la taxa d'escombraries. No estem d'acord al que es faci per metres quadrats ni tampoc en aquesta transitorietat, perquè considerem que sapiguent que ja la directiva europea era de l'any 2022, que es va incorporar al nostre ordenament jurídic el 22, què s'ha fet fins ara? En tot cas, el que s'hauria d'haver fet és aplicar-la de forma progressiva, perquè ja estaven tots els ajuntaments alertats de que això tenia que entrar en vigor a l'abril del 2025. Que per qüestions electorals no es va fer, vale? Però des del 23, o que corresponia a un altre govern, però el 23 vosaltres ja ho sabíeu, Carlos, i no s'ha fet ni una pedagogia per poder animar la ciutadania a reciclar, a que no es generi tant residus, i de golpe i sopetón, vale? Ho plantifiqueu ara. A mi no em sembla correcte. I perquè tota la ciutadania ha de tindre una explicació de per què s'apuja aquesta taxa, no fer-la després de la pujada.
Xavi Estrada.
Doncs Esquerra. Mira, diverses coses. Per començar, quan les coses es fan ràpid, doncs es fa malament, com ha passat en la zona de baixes emissions, ha passat també amb el nou contracte que precisament passa demà per la Comissió d'Urbanisme de Jardineria, que s'ha tingut de refer precisament doncs perquè es va fer a correcuita, i quan les coses es fan a correcuita doncs s'han de tornar a ficar sobre la taula, i això el que endarrereix doncs són serveis que van de cara a la ciutadania. Però si anem una mica més enrere, el 2022, estant el PSC a l'oposició, doncs podríem recordar que no va voler afrontar doncs el que ara ens trobem sobre la taula, precisament perquè esmentaven que hi havia, doncs, es podia afectar a nivell de vots, no? I ara doncs estem al 24 i ens trobem de que tenim aquesta problemàtica amb la taxa de les brosses. Taxa de les brosses que podríem estar més o menys d'acord, que potser la distribució dels carrers no era la més ideal, perquè partíem, si no recordo malament, ara parlo de memòria, de 127 euros la més cara, 25 la més barata, però és que ara passem a una distribució doncs, per metres quadrats que poc té a veure amb la realitat, i que ens trobem des d'una padrina, una ciutadana del CK de Sant Pere, que igual paga amb una pensió mínima, que venia pagant a 32 euros, això se li multiplicarà per moltíssim, moltíssim vol dir, parlo amb números a la mà, 55 en 80 per aquest any i 75 en 40 per l'any vinent. En la qual cosa dic, ostres, no sé fins quin punt això realment reflecteix el fet de que pagui menys aquell que genera menys, no? Jo crec que això no és així, perquè la diversitat de la ciutat és molt i molt diferent. I amb això hem de tenir en compte. Llavors, clar, no ens podem només basar en un tema de metres quadrats, perquè és que no té sentit. Hi ha barris que s'estan... són molt agreujats en aquest sentit.
David Melé de Junts, el govern això ho tira en van, amb el suport d'algun, com a mínim, un altre partit, perquè si no, tal com ha quedat configurat la paeria a les darreres eleccions, no podia tirar un van. En aquest cas ha sigut gràcies al suport de Junts.
Bueno, per contextualitzar una miqueta, perquè aunque...
no només lo de les brosses, vull dir, suposo que el paquet és més ampli.
És el conjunt de les ordenances fiscals, i en aquest cas el que ens tocava afrontar, i vol dir el tema de les rendes mínimes, el tema de les bonificacions. El que hem de ser capaços de fer és d'informar i d'ajudar amb aquestes persones que ho puguin necessitar, i creiem que hi ha els sistemes que s'han creat a través dels centres cívics que podem ajudar amb aquesta gent que més ho pugui necessitar, i també ha de formar part d'aquest projecte que tenim. I llavors l'altre és aquest mix que s'ha fet un mix, una base i ara. I perquè al final el criteri més just tampoc existia. Estàvem tots d'acord que el de carrers no era el just. Al final, si tots agafem, estem d'acord tots els que estem aquí, que d'una manera més que ha de pagar qui més embruti. Qui més embruti, més paga. Per arribar a aquest equilibri, també hi ha una transitòria en aquestes ordenances que es diu que com dius tu, com sembla mentira, que l'any 2025 encara no puguem tindre aquesta informació exactament del padró i de com ho tenim a la ciutat. Però realment hi ha un projecte que s'està treballant que garanteix que 2026, a mitjans del 2026 hauríem de poder tindre aquesta informació i poder aplicar aquesta taxa al 27. Hi ha una base. Hi ha les excepcions, hi ha les bonificacions, hi ha el tema de l'Horta. També és veritat, vull dir, al final a l'Horta també, i com ho indicava molt bé el senyor Estrada, veníem d'un topall de 25 euros, efectivament, en una zona, en l'Horta, tu t'has de portar la basura. Val? Jo crec que hem intentat ser més sensibles. Ja el senyor Estrada ho comentava, el que no es va poder fer el 22. Al final, per tirar endavant una ciutat, per governar una ciutat, i per la ciutat continuï, s'han de prendre aquestes decisions. I ara mateix, i parlem del tema de l'IBI, que s'ha congelat, tal, tal. Al final ara tenim... I ho hem parlat amb les darreres tertulis, i deu no pas als meus companys. Estem en un moment molt important. Ara estem tractant de la recollida. Però ara tindrem el nou contracte de neteja. Tenim sobre la taula, com bé indicava el senyor Estrada, el nou contracte de jardineria, en el qual haurem d'invertir com a ciutat molts diners. I aquests diners d'on han de sortir? Una altra cosa que també estem parlant, i el PSC també ho hem comentat, al final els ajuntaments estem suportant moltes responsabilitats que no són pròpies. I el que hem de fer és defensar i lluitar això. Però ara mateix el nou contracte de neteja, el model que més o menys s'està dibuixant i com volem que sigui tant la neteja d'aquesta ciutat, que també sabem que haurem de fer una gran inversió, d'alguna manera o altra haurem de tirar endavant. I una altra cosa que deia el senyor Juan és, també el ciutadà ha de saber exactament on van tots els diners i tots els impostos que paga. I crec que aquest és un esforç i és un compromís que també vam arribar de dir que aquest també és el moment de saber on van tots els diners que els ciutadans inverteixen.
Us poso sobre la taula un element més, que és... segurament fa molt temps que no feu una gestió, no?, com a ciutadà amb l'Ajuntament.
Sí. Online o presencial.
Com vulguis. Ho dic perquè això de les bonificacions és molt bonic, però a la que requereix un procés previ, t'asseguro jo que et fastigueja d'una manera gran. I dic l'Ajuntament de Lleida, com podria dir, el de Barcelona o el de qualsevol altre.
Jo t'agafo un dels exemples.
Llavors, si fos més automàtic i no haguéssim de fer tràmits, doncs molt millor.
Aquí és on vaig. Un dels esforços que hem de fer, i he parlat amb la regidora Carme Baix i amb l'experiència que hem tingut dels connectors digitals que ha hagut als barris, que és una experiència que ha funcionat els darrers anys, és com podem estar ajudant. I el que hem de fer és el que dius tu, que aquest tràmit sigui senzill i àgil i que algú els ajudi amb la gent gran, que majoritàriament serà la que podrà optar amb aquesta bonificació. I això,
no, que sigui automàtic, no cal que optin o no optin. És
a dir... al final tu has de poder demostrar d'alguna manera o una altra el que parlem de la renda.
Però si això l'Ajuntament ho hauria de saber.
La renda.
Aquí hi ha un problema de gestió de dades de l'administració que està molt mal resolt, perquè l'administració estatal, catalana, local i diputacions, cadascú demana dades per un costat i s'haurien de poder connectar, perquè al final és...
Tot és el mateix.
Quan donem una dada a Google, automàticament la tenen
controlada.
No sé quanta gent. En canvi, quan la donem a Hisenda, només la té Hisenda. Quan la donem a l'Ajuntament, només la té
Hisenda. Hisenda les té totes, també. I és tot
l'estat. Vull dir que això està molt mal muntat i jo crec que no per casualitat. Vull dir, si funciona així és perquè s'ha decidit que funciona així i en perjudici de la ciutadania. Una qüestió sobre l'increment dels serveis, dels costos dels serveis. Una, l'Ajuntament potser està incrementant, al nostre entendre, una mica alegrement alguns contractes sense explorar totes les possibilitats que té de control dels contractes. A vegades no es tracta de posar més diners, sinó de gestionar millor. Per tant, aquesta alegria en dir, bueno, com que no funciona bé, posem més diners, ojo, com que no funciona bé, controlem-ho millor i a partir d'aquí veiem si fa falta o no fa falta més diners. Dos, quan fan falta més diners, els pots anar a demanar al ciutadà, que és lo fàcil, o també pots anar a barallar-te per un sistema de finançament més just amb els ajuntaments, cosa... que s'hauria d'estar fent al Congrés dels Diputats des de fa molt temps i no s'està fent. I els ajuntaments pateixen un infrafinançament molt bèstia perquè tenen moltes competències i participen molt poc dels ingressos de l'Estat. Per tant, aquí responsabilitat també dels partits en majories, amb pes al Parlament, per poder fer aquesta reforma que distribueixi millor els impostos que ja paguem els ciutadans per a que arribin l'IRPF i altres impostos
A veure, es col·loquem a quinta ciutat
perdó,
en
Glòria,
impostos.
No, dic, ara ja anem demanant, no seguim ja l'ordre. Xavi Estrada, com havia demanat, i Carles en Juanes.
Sí, intentar... Intentar ficar algun element més sobre la taula, més enllà de la burocràcia, que estaríem tots d'acord que cal agilitzar, més que res perquè és el ciutadà el primer que ho agraeix, en temes diversos, com podria ser també l'empadronament. Però sobretot hi ha un tema de cost i un tema de sistema. El que no podem és començar la casa per la teulada. És a dir, si no hi ha clar quin és el sistema de recollida o que es vol, doncs difícilment podrem agilitzar o reduir els costos. I el que suposo que és evident i que el ciutadà també ho té present és que el que no farem el 2027 o el que no faran qualsevol ciutadà el 2027-2028 és pagar menys. Tot el contrari. Seguirem pagant bastant més del que estem pagant. Per una senzilla raó, si no tenim sistema, si el sistema hauria de ser eficient i anar en que el que comentava, el que esmentava abans, no? De que es pagui menys perquè produeixes menys residus, doncs, ostres, fa l'efecte de que si aquest és el model, que no va centrat en el que genera, sinó en els metres quadrats, difícilment s'ajusta a la realitat.
No, però ara,
sistema de contenidors...
Sí, però això, Laura...
Que tothom està d'acord, menys nosaltres, amb eliminar el porta a porta, que és el que et permet comptabilitzar més la...
És el més car,
No, situem en un tema d'impostos com la quinta ciutat en què més han pujat els impostos i ara diem que no, necessitarem més diners perquè hem de... A veure, l'IBI més car d'Espanya, quins serveis tenim? A veure, fem una mica d'examen, no? De dir, escolta,
hi ha dues formes d'enfocar els impostos, està clar. Una d'ampli espectre, l'altra qüestions més sectorials, més especificar-ho depèn de la persona. Quan dieu que abans era carrers, els habitatges tenen un factor que sí, d'alguna forma, demostra més el poder adquisitiu que els carrers.
I jo això no estic d'acord.
Bueno, jo tampoc.
Perdoneu, amb els metres quadrats, el valor d'un pis et determina, òbviament, el terreny, però determina el metre quadrat. Un segon.
Deixem
acabar l'exposició.
No m'ho trac de l'altre. És evident que té més relació al lloc que al... Perdó, al metre quadrat que al... que al terreny, al territori. Dit això, el que s'ha d'aplicar són les bonificacions correctes perquè aquests exemples que ficàveu no surtin perjudicats per això. I aquí és la màxima amplitud de bonificacions que hi hagi. Hi havia una altra cosa que comentàveu. A l'IBI, s'havia de rebaixar l'IBI. Quants anys portem amb l'IBI pujant? Quants anys portem? S'ha de rebaixar l'IBI. Ostres, es congela l'IBI, implícitament hem de mirar... llavors... Hi ha excepcions a nivell de la pujada d'IBI. Per tant, la tendència, això és obvi que hi ha una pujada d'IBI. Ja no som la ciutat més cara.
Estarem d'acord que l'IBI a la ciutat de Lleida...
És igual el número, si un primer, segon, tercer.
A nivell relatiu és dels més cars d'Espanya, això sí.
Jo el que volia apuntar...
Un últim punt, el que dieu de contractes, que és veritat que els contractes, evident, han d'anar... Tant com l'administració ha d'anar digitalitzant-se i realment fent més còmode les gestions, també els contractes han d'anar amb el sentit d'optimització. No estic d'acord que no es controlin. Hi ha hagut el de desparasitació, crec que es diu, que si hi ha hagut una fiscalització i un control de si funcionava o no funcionava. Llavors, la solució de que un contracte no funcioni no és ficar diners.
I què heu trobat aquí? Que funcionava o que no funcionava?
No funcionava.
Val.
Jo sol volia fer una pregunta al David, perquè m'ha estranyat que sent els socis del govern digués no, i en aquests diners que ens estalviarem no heu de tindre en compte que hem d'invertir en la jardineria i tot això. I jo, el que m'estranya és que jo la setmana passada vaig estar en una tertúlia a la Carme Valls i me va parlar de que aquests diners anirien destinats a crear més places d'urbanos. Llavors, a mi me crea aquí una discordància que dic, què pacteu, David? O com ho pacteu?
No.
El relat posterior que heu de fer, perquè cada un seu cantó.
No, nosaltres tenim molt clar el tema. Però
anirà per la neteja o anirà pels urbanos?
No, al respecte al comentari de aquests 2,5 milions o 3 milions d'euros que s'estalvia, perquè aquest és el concepte que feu anar, que com que l'Ajuntament l'impute al ciutadà, s'ho estalvia. I aquests 3 milions, què en farem d'aquests 2 milions? I l'únic que va comentar la senyora Carme Valls és que hi ha moltes altres despeses d'aquest ajuntament, i jo fico l'exemple del contracte de neteja, que el contracte de neteja, tots sabem, i portem molts anys patint-ho, i sabem que és un dels documents més importants que tocarà afrontar, perquè al final hipotequem la ciutat o canviem el color de la ciutat. I la queixa que hem tingut els darrers anys, quina ha sigut de tots els que estem en aquesta taula? Que no estem contents de la ciutat que tenim neta. I què passa? Que tots sabem que la ciutat ha crescut un 25% en els últims 20 anys i tenim un contracte que no es pot destinar més. Llavors, haurem de destinar diners.
Deixa'm que fiqui damunt de la taula també una oient que ens havia trucat ara que diu que també es podria fer segons el consum d'aigua o segons el cadastre.
És una fórmula, al final...
Tampoc ho tenim, això.
No, però el problema
no,
que
però
té,
hi ha Lleida... comunitats que tenen, no tenen comptadors individuals.
Lleida té més de 30.000.
Aquest seria el sistema, per començar, més equitatiu, que s'assimilaria a l'espírit de la llei, no? Tant en brutes, tant pares.
Els que sí que ja tenen comptador individualitzat, sí que els hi fem, i als altres li apliquem l'altra bonificació, per exemple.
Però l'acord és l'acord i es fa per metres quadrats. una part fixa i una
part variable. Sí, l'acord diu metres quadrats, doncs diu metres quadrats. Però una senyora que ja té els fills, que està gran, no se vol canviar, i té els fills fora, fa i té 200 metres, doncs pagarà el que no està escrit.
No diguis això. I si parlem de comerços, si no parlem ja...
Parlem de comerços, ja.
Fiquem un exemple d'un comerç a Balàfia de 150 metres, passarà a pagar de 208 euros a 600 euros i a 800 el 2026.
Vull dir que això... Perquè la pujada serà el 26,
s'ha de dir. Al final, són números, vull dir, tothom ho pot fer, pot mirar una mica les zones, pot fer el càlcul, i llavors això repercuteix directament sobre la butxaca dels contribuents, està claríssim.
Tinc la percepció que hi ha dos missatges. Primer, que ha pujat exclusivament proporcionalment als metres quadrats i que ha pujat per tothom, i no és així.
No és així.
Tal com fica exemples, hi ha exemples que òbviament ha baixat, perquè justament l'enfocament d'ampli espectre, l'enfocament sectorial de dir, ostres, aquests territoris, aquestes persones, hi ha gent que estava pagant molt més i ara pagarà molt menys. I segon factor, que ho apuntava el senyor Melé, a veure el que estem traslladant també a la ciutadana, hi ha un estàndard
i fica l'exemple, aquí li baixarà.
El que no pot ser és que un veí de Gaspar de Portolà acabi pagant més que un veí de Ciutat Jardí, depèn dels metres quadrats. I això passa perquè són els números.
Aquí ha baixat, això és el que...
Persones que tenen un pis amb uns metres quadrats que a vegades tenen relació, o que ha de tindre relació amb el poder adquisitiu, aquestes persones els hi baixarà, substancialment.
No té que veure, no té que veure.
És un factor.
No té que veure.
El carrer...
No té res que veure. El carrer tenia una mica més que veure, tot i que les categories estan obsoletes. Per tant, tampoc era bo. Però aquí hi ha un problema, que és veritat que no el resoldrem amb aquesta taxa, que és que els impostos municipals no poden ser progressius, per definició, per tal com estan establerts. No es poden vincular a la renda, que seria la solució, i la llei no preveu això. Per tant, aquí hi hauria d'haver un canvi legal. Però no digueu que els metres quadrats tenen que veure amb la renda, perquè no és així.
Qui ha dit la renda?
Amb el poder adquisitiu. Amb el poder adquisitiu.
Bueno, també un dels...
Però pot ser que una persona amb el poder adquisitiu estigui més conscienciada i generi menys brossa?
Pues claro que
donen per fet que és a l'inrevés.
Vostè fica el meu exemple. Jo passaré a pagar tres vegades més i ara vinc sola perquè els meus fills estan fora. I per metres quadrats que acabaré pagant 130 euros
reciclant.
I estic sola i de dilluns a divendres raro és el dia que jo vaig a dinar a casa. Sí, no paro per casa, però bueno, acabaré pagant. Però bueno, a mi no és el problema, són senyores com jo, ja més grans, que estan ja pensionistes, que estan, pues, que tenen la casa de metres perquè el cap de setmana van els fills amb els nets i amb no sé què, i es trobaran en una situació que dius, bueno, de dilluns a divendres estan soles, no fan quasi brossa, però pagaran pues, 130, 150 o el que sigui. I és així, ja no va per poder adquisitiu, va... Per situacions, sí. Bueno, que estan exemptes, home, estaran exemptes les que cobrin 400, 500, no? La no contributiva, però els demés no. I després una altra cosa, els demés no, però amb 1.000 euros tampoc pots...
Per sota de 1.400, vull dir que al final...
Amb 800 euros de pensió tampoc pots fer filigranes.
Però és que hem de vigilar el missatge que ara s'acaba de dir, que només hi haurà bonificacions per persones que cobren la renta mínima.
Això
no
és veritat.
No ho sé, sí, llavors...
Sí, però hi ha un fixe, vull dir que tampoc ningú es torna boig, vull dir, una cosa és que s'agafi un altre element que es consideri més adient, i es consideri a nivell de govern més adient, per fer aquesta disgregació entre és igual, els impostos de la recollida de brossa. I l'altre, que es donin missatges com que, com dic, hi ha un fixe que pague tothom. La variació per metres quadrats...
És un 25% de la quota.
Segona cosa, les bonificacions són, jo crec, de bastant amplitud i flexibilitat. No és només les persones
però, Carlos,
molt vulnerables.
S'ha d'ajudar el ciutadà a reciclar, sí. A conscienciar, i aquesta no és la manera de conscienciar.
Com que no? El sistema de xips també té bonificacions per una consciència.
Però si encara sabem quin serà el model de la ciutat, no sabem si tots serem
porta a porta. Jo el que dic és que no només el porta a porta, al revés. Justament les bonificacions que hi havia al porta a porta, visca Pardinyes, justament anaven no per al porta a porta que deixaves, sinó pel xipatge, vull dir, pels contenidors de xipatge. És igual, jo dic que hi ha altres sistemes de bonificar aquesta consciència que comentàveu. I el tercer missatge, és cert que amb algunes persones pujarà, però també n'hi haurà altres on baixarà. Això està clar, que el metre quadrat va...
Amb algunes persones, no, amb molts habitatges, et podria dir el nombre d'habitatges i tot amb els que es pujarà el 25 al 26,
En tot cas, jo crec que sí que...
el Svesfood considera compensar això amb l'IVA, perquè al final és veritat que hi ha bonificacions que estan ben plantejades perquè són, és, no és només per 400 euros, sinó que arriben a més població, però això és complicat i també sempre acaben deixant fora gent que patirà un increment molt, molt fort de la taxa d'escombraries, igual està just per sobre del llindar que s'ha fixat i estarà molt perjudicat. Bueno, no? Per tant, la forma ve ser rebaixar l'IVA de forma generalitzada.
Carlos, Anna, Xavi, David, Glòria i Laura, com sempre, un plaer que ens hagueu acompanyats aquí. Que tingueu bona setmana.
Bon dia.
Igualment.
Adéu.
Igualment.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda. Bueno, ja veieu que és un tema amb controvèrsia que ens afectarà ja l'any vinent i l'altre, que això ja està decidit. Ara segueixes amb el migdia de Cope Catalunya Andorra des de Lleida, demà a les 12:20.